A Ràdio Maricel, a cel obert.
Es presentava aquest passat dissabte a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Les Històries de Sofia és un projecte que neix amb l'objectiu fonamental de col·laborar financerament amb entitats que tractin malalties infantils i donar suport als nens i a les seves famílies perquè puguin trobar i utilitzar altres recursos necessaris per afrontar aquest tipus de malalties sense donar-se per vençuts. Això farà que, inicialment, a través de la donació de part dels beneficis que es produeixin per la venda dels llibres inclosos en aquesta col·lecció, el primer dels quals es va presentar aquest passat dissabte, uns contes escrits per la Concha García Jiménez, la persona que va iniciar el projecte a partir de la seva experiència personal i que posteriorment, a través d'altres iniciatives solidàries, que també es desenvoluparan en un futur pròxim. Saludem a la Concha. Concha, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I saludem també a la Marisa Guitart. Marisa, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies.
Totes dues esteu aquí perquè sou, doncs, les mares de la Sofia. La Sofia, que és una nena que té una cardiopatia congènita, que va néixer fa 3 anys i mig.
Sí.
I que és una nena amb les limitacions pròpies d'una malaltia que no li voleu, he llegit a la web, no li voleu dir tant malaltia com bé, com una qüestió, com un defecte que té, però que és inherent a ella mateixa.
Sí, exacte. Bueno, de fet, el que és el problema seu de la cardiopatia, de fet, està a resoldre ara per ara. Uh-huh. Estan de continuar amb els controls anuals. Però bueno, en principi el que es va fer es va resoldre, no? Ara diguéssim que no pateix, que la va pateix quan va néixer, però bueno, si té altres coses que no tenen de veure amb la cardiopatia, té alguna malformació a nivell costal i de la columna, però la cardiopatia diguéssim ja està, ara només manquen fer-li controls anuals i ja està perfecte.
Doncs anem al principi. La Sofia era una nena que va tenir un embaràs normal, no?
Sí, exacte.
No, el que ens ha comentat abans de començar la Concha, no van trobar cap problema fins que, doncs, ja havia, diguem, sortit aquells 3 dies abans de l'alta. I de cop i volta, oi, explicava la Marisa que gairebé ja teníeu la bossa feta i us vau trobar el problema.
Així va ser, és a dir, quan ens tenien de donar l'alta, li donen l'alta a la Concha i ens diuen la nena ara vindrà, i no te la porten. I esperes, diuen no, és que la cardiòloga ha dit que millor la tenim de mirar perquè sembla que té un petit buf, i esperem, 4 hores, i de cop arriba una doctora, que és la doctora Jordi Sarquella Brugada, que és una meravella de cardiòloga i de persona, ara molt amiga nostra, òbviament, i bueno, i ens va portar la nena i ens va explicar que bueno, els problemes que tenia. Uh-huh. Va ser un xoc molt important.
Què és el que tenia? Què és una cardiopatia?
De fet, la que ella tenia és una cardiopatia congènita que es diu tetralogia de Fallot. Uh-huh. Que el que tenia era un forat entre els ventricles i tenia l'aorta desplaçada. Després no tenia problemes en el ventricle, que podia estar hipertrofiat o a l'artèria pulmonar, això encara no ho tenia. Uh-huh. El que passa que el que era més diguéssim probable i el seu desenvolupament normal al cap dels mesos o al cap dels dies seria que tot això es produeix, vull dir, les altres dues coses que li mancaven.
D'acord, és a dir, que la cosa podia anar a més perquè, doncs, a partir del problema inicial, uh-huh, doncs es podien desenvolupar altres problemes.
Exacte, si era el més habitual, diguéssim, el que sempre succeeix, no?
I això us van dir que supera?
Sí, això ens van dir que el primer dia que vam parlar amb la Jordia, la cardiòloga, bueno, li vam fer un control els 4 dies, em va explicar el que tenia. Vam anar els 5 dies després a la clínica del Pilar, al cardiològic de Sant Jordi, i ens va dir que, bueno, que sí, que es tenia d'operar els 3 mesos quan la nena li creixés una miqueta el cor i llavors li tenien d'intervenir. Això és el que ens va dir en aquest moment.
Però vosaltres us va fer, entenc, por allò de que operessin a una nena tan petita?
Sí, bueno, més que por, pensa que se te trenca el cor en a tu, no?
Vull dir, correcte. A veure, si s'ha de fer es fa, òbviament.
Sí,
no? Però
exacte, vull dir, penses, bueno, si s'ha de fer es fa, no? Però bueno, sempre sempre penses que potser tens alguna cosa a fer, no? Jo soc terapeuta, soc naturòpata, homeòpata, i em dedico a les teràpies naturals, i llavors jo sempre penso, a més ja per actitud i per la meva manera de ser, sempre penso que hi ha alguna cosa més a fer, que sempre hi ha alguna cosa que es pot fer. Llavors, bueno, vam fer la feina que ens va dir la metgessa, no? Però després es van posar també a treballar bueno, a mi m'agrada, fa molts anys que m'agrada estudiar i buscar com les emocions ens afecten. Uh-huh. I llavors el que vam fer va ser, a l'arribar a casa després d'aquesta notícia que la teníem d'operar, va ser dir, bueno, pues, anem a veure en quina emoció ha pogut vindre la Sofia, no? Què és el que ha pogut sentir durant aquests 9 mesos que ha estat a dintre meu, per les pors que jo he sentit o per les traumes que jo he sentit en moments puntuals o en moments difícils que vaig tindre també dintre de l'embaràs. Al començament, bueno, vam pensar que la nena no aguantaria, no? Que es perdria. De fet, el ginecòleg ens va dir que la nena no agafaria, no s'aportaria a termin, no? Uh-huh. Llavors, bueno, vam pensar que tot això podia tindre una relació amb el problema seu d'acord, de fet, així, per als estudis que n'hi ha dintre de la medicina natural, es parla d'això i de com poden afectar el cor. Llavors la Marisa i jo el que vam fer, bueno, doncs vam començar a parlar-li de com, de donar-li la volta a aquesta emoció, no? I veritablement vam trobar una sorpresa als gairebé 2 mesos, des de que ens van dir que la tenien d'operar fins que va arribar el moment, diguéssim, doncs això va succeir 1 mes i mig, que van fer una altra revisió, entre mig van fer moltes. Uh-huh. Quan t'ha dit, sempre a la medicina, nosaltres sempre hem fet el que ens ha dit el metge, vull dir, penso que no, les coses no han de ser, no s'han de separar i no s'ha de dir això, el que jo faig és bo i el que tu fas és dolent. Penso que les coses s'han d'integrar. Penso que n'hi ha moltes coses a fer, moltes coses que són bones i que es poden integrar totes dues. I llavors això és el que vam fer nosaltres, no? Escoltar a la metgessa, fer la feina que ella ens va dir, però nosaltres fer una feina.
També, és a dir, és molt complementari el fet, nosaltres creiem profundament les emocions, l'amor, visualitzar, nosaltres som molt positives, pensem que no tot s'acaba amb acceptar el que et diuen, sinó que sempre pots lluitar i sempre pots fer més, no? I això és el que nosaltres vam intentar amb el nostre cor, amb el nostre patiment, perquè estàvem mortes de por, és a dir, era molt petita, l'estimes des del primer moment en què ve i, hòstia, no ho pots deixar, no?
I aleshores, per tant, perquè la gent que ens escolta ho tingui clar, sense deixar en cap moment de seguir a les recomanacions i el seguiment que es feia des de la medicina tradicional.
Sí, sí, però vamos al dedillo, a més a més. Uh-huh.
Vau aplicar, a més, unes mesures, entre cometes, complementàries.
Uh-huh. Exacte.
Basades en això, en tàctiques, en teràpies naturals.
Sí, exacte. Jo, mira, m'agrada dir-li que és una teràpia emocional. Sí, jo dic,
perquè teràpia, no és que amb un nadó no se li dona res.
No, bueno, sí, se li poden donar coses d'homeopatia, per dir-te alguna cosa, no? Però bueno, no va ser el
no
cas.
Va ser el cas.
Uh-huh. Aquesta teràpia emocional, mira, de fet, penso que alguna vegada ho hem parlat, que bueno, tothom sap que assisteix a l'efecto placebo, no? I a mi, en comptes de l'efecto placebo, m'agrada més dir-li a l'efecto emocional, no? Perquè penso que les emocions ens afecten moltíssim, però moltíssim, al cos, vull dir, a la nostra salut, al cos físic, i llavors, per la mateixa raó, penso que l'emoció contrària que te fa el dolor provocarà una recuperació. Mm-hmm. De fet, està contrastat que n'hi ha, doncs, depèn de com tu siguis, actituds, maneres de ser, que te poden provocar, doncs, no sé, una úlcera, per dir-te alguna cosa, doncs, també hi ha un efecte contrari amb aquesta actitud. Si tu canvies la teva actitud, si tu te concedeixes el poder de fer alguna cosa, ho aconseguiràs. Jo el que he dit sobretot és que el que penso i el que m'agradaria transmetre és que la gent tenim de fer coses. Vull dir que si tu vas al metge i te diuen que estàs malalt, que tens una malaltia, o els teus fills, no és només deixar-te en mans dels metges i en mans de Déu, per dir-te alguna cosa, no? És a dir, bueno, jo puc fer alguna cosa. Has de fer alguna cosa, i en la ment, amb el cor, amb la fe I quan parlo de fe, no parlo d'una fe religiosa, estrictament, que també, però és que creguis en el que tu vulguis, però que posis situació, que posis intenció, i amb aquesta intenció és molt curativa, i tens uns efectes.
El que passa és que algú que ens estigui escoltant podrà dir, d'acord, això pot funcionar doncs, amb una persona adulta que pot tenir un autoconvenciment de si mateix d'haver-se de guarir, però clar, com transmetre això amb un nadó que en el fons és una persona absolutament indefensa i que més enllà de les emocions, que evidentment sí que se li poden transmetre, però que no té encara la consciència per desenvolupar un pensament positiu, la consciència, eh?
Mira, m'agrada moltíssim que em facis aquesta pregunta, de veritat, perquè a més penso que és boníssima. És veritat que els nadons potser no tenen aquesta consciència, com tu dius, no?
O sigui, la capacitat de l'autoconsciència, sí, la consciència la tenen segur, però sí, la capacitat de poder-la reflexionar no la tenen.
Ells no, però la tenen els pares.
Correcte.
I els pares el que fan, o sigui, els nens es desenvolupen i creixen en el que veuen dels pares. Són com esponges. Si els nens veuen que els pares estan neguitosos o que estan malament, ells són esponges que el que fan és estar neguitosos i estar malament. Què vol dir això? Que si tu li transmet al teu fill, que és un nen que està sa, que no és un nen que està malalt, perquè tu no ho veus com un nen malalt. Jo, a la meva filla, mai no la vaig veure com una nena malalta. Mai. O sigui, vaig assumir el que portava. Vull dir, no vaig dir, oi, mira, no està enferma. No és això. No vaig dir, bé, la meva filla ha nascut amb una cardiopatia, fantàstic, però no és una nena... Vull dir, no la vaig veure mai. No vaig tindre un sentiment. No és una qüestió de veure, és una qüestió de sentir. Jo podia pensar, quedar-me plorant, que vaig plorar i molt, però podia haver-me quedat plorant, dient pobrecita, pobrecita, la van operar. I no vaig fer això, jo la veia com una nena que era sana, que naixia amb aquesta particularitat, bueno, i que anem a fer alguna cosa, anem a fer un treball.
Nosaltres vam parlar molt amb ella.
Sí, molt. Llavors el que vam intentar és transmetre-la, que era una nena que estava bé, que estava malalta, perquè evidentment ella, si jo penso que aquesta emoció és la que li va fer mal, sí, que parto de la base que és ella la que pateix l'emoció, no jo, m'entens? Potser jo li transmet, però amb ella és la que té l'emoció. Si jo sóc capaç de transmetre una emoció, de dir-li, escolta'm, estàs bé, estàs sana, te faré sentir que t'estimo, te faré sentir que això està tot bé i que estarà tot bé, que ets una nena sana, que ets una campiona, que això era el que li dèiem, bàsicament li dèiem, eres la nena més, jo li parlo en castellà a la meva filla, llavors jo li deia, eres la niña más sana y más fuerte del mundo, eres la niña más sana y más fuerte del mundo, eres una campeona, dia a dia, minuto a minuto, a part de dir-li el molt que l'estimaven. Això avui tu li dius a la meva filla, Sofia, tu què eres? Te diu una campiona, mama. Perquè ella s'ho ha cregut. O sigui, l'important de tot això és que si tu li dius al teu fill que...
Encara que tingui 3 mesos, que és el que anaves tu, és a dir, sí senyor, és un nadó, però les emocions es transmeten.
Correcte.
I possiblement... I li fas creure el que tu creus. Perdona, Marisa.
Sí.
Li fas creure el que tu creus, llavors, perquè a més ho fem en la vida normal, perquè ho fem sempre, vull dir, nosaltres, els nostres fills, en què probablement no són conscients, però el que estem fent és programar-los, el que ens han fet els pares a nosaltres. Clar, si aquesta programació és bona, fantàstic, serà un nen sa, content, feliç, i tindrà una bona, entre cometes, trajectòria, no? Però la base serà molt bona. Però si tu li dones una programació que de dubte, de por, d'inseguretat, de moltes coses que no siguin massa optimistes, que això tu no ho fas sense donar-te compte, però en el moment que ets conscient de que estàs programant el teu fill, si tens aquesta capacitat com pare o com germà o com avi o com amic, que tu estàs programant el teu fill perquè sigui un nen gran, perquè sigui un nen sa, perquè sigui un nen feliç, si tens aquesta capacitat de donar-te compte, escolta, pots fer màgia. I això és el que jo vull transmetre en el conte, que es pot fer màgia. És això.
Perquè avancem una miqueta amb la història, a la Sofia no la van haver d'operar els tres mesos.
No, exactament. No la van haver d'operar, la van tindre d'operar.
Això ho van decidir els metges, que no calia operar-la.
Sí, per suposat. Nosaltres amb una d'aquestes revisions, després de néixer, diguéssim, quan portaven 6 revisions, que van passar mes i mig, la doctora va dir, escolta, que no cal, que la nena ha millorat moltíssim i del que es tenia d'operar, en principi, ara mateix, pues, està tot correcte. L'evolució negativa que hauria de tindre no l'ha tingut, i de moment esperem perquè la nena va molt bé. Llavors sí que la van tindre d'operar quan tenia un any i 3 mesos, i de fet la van tindre d'operar per un altre problema que no li havien descobert, no per la causa inicial, no? I genèrica del problema. No, tenia una altra cardiopatia, el que passa que tenia un altre problema, que és que tenia una artèria, la subclàvia del braç dret, que en comptes de sortir-li del puesto del cor que li tocava, de la dreta, li sortia de l'esquerra, li anava per darrere de l'esòfag i li estava comprimint. Això que passava, que quan venia la nena no podia respirar i s'ofegava. Llavors la van tindre a operar perquè li van tindre a tallar l'artèria subclàvia. Però això ni ho sabíem quan va néixer, ni els 4 dies tampoc ho van descobrir, ja t'he dit que l'any i 3 mesos. I llavors sí que la van tindre a operar i li van posar un parche, que no me'n recordo com se diu en català.
Sí, un parche és un pagat, no?
Un pagat. El pagat màgic, i llavors vam aprofitar perquè li quedava un forat petitollo, començava a tenir 9 mil·límetres i llavors ja li quedaven 5 només, o sigui, mesos més, i el tapa també, no? I llavors sí que li van tindre de posar aquest pagat ja per aprofitar, perquè li van tindre d'obrir per tallar l'artèria subclàvia. La seva cardiopatia en principi està corregida, per això t'he dit que es continuen amb els controls perquè no hi hagi cap evolució negativa, que en principi no ha de tindre-la per res. De fet, l'idea és com que ja està de la seva cardiopatia, ja no hi ha una cardiopatia. Ara el que hi ha és un seguiment del que va patir.
La cardiòloga, l'última vegada que vam estar, va ser fantàstic, perquè òbviament té els seus controls i es tenen de fer, i tothom tenim de fer els controls que ens indiquen els metges, no? Però va ser molt maco, perquè la cardiòloga es va mirar primer a l'electro i va dir: a mi em dieu que aquesta nena havia tingut una cardiopatia i no m'ho crec, i després li van fer la eco i va dir: és al·lucinant, o sigui, és al·lucinant, està superbé. Per tant, control d'aquí un any, que és el que, bueno, perquè es tenen de controlar, i per suposat continuarem amb els seus controls, però és una meravella. O sigui, de la seva cardiopatia, la Sofia és una campiona i està fantàstica.
Per tant, va tenir una evolució molt bona aquests 3 primers mesos, que doncs ha continuat amb el temps.
Sí.
Ara de fet té 3 anys i mig i... i està bé, inclús de l'altra malaltia, diguéssim, que té, que no és una malaltia, sinó que és com una malformació a nivell toràcic, tampoc no tenim cap evolució negativa com hauria de tindre.
D'acord. Per tant, doncs és una nena que està evolucionant.
Com la resta.
Diguem, a partir d'uns pronòstics negatius, de primera mà, de l'inici, doncs la nena ha tingut una evolució molt positiva, que vosaltres atribuïu, voleu atribuir també, especialment a una teràpia emocional que hi heu aplicat.
Sí, exacte. Estem convençudes, a més. Convençudíssimes. De veritat.
I d'aquí ve una idea de col·lecció de llibres, de contes.
Sí, exacte. D'aquí ve bueno, la necessitat d'explicar tot això als pares i als nens perquè facin aquesta feina, no?, que fem nosaltres, d'involucrar-te en la teva recuperació de la salut, de posar-li ganes i de treballar conjuntament amb el metge o amb el que tinguis de fer, però que hi ha una part molt important que s'ha de fer, que s'ha de fer i que es té de treballar. I d'aquesta part ve l'altra part, diguéssim, solidària, que és que vam parlar la Marisa i jo, pues, que era que, a part d'aquests contes, de començar a fer-los, pues, que els drets d'autors de tota la col·lecció de les històries de Sofia els donem a causes benèfiques, a hospitals, a associacions, a projectes que estiguin involucrats els nens. Bueno, hi ha com una doble part benèfica, bueno, no?
molt important és el fet de que, bueno, com la Conxa havia dit, nosaltres vam parlar i vam dir, bueno, seria super interessant i super bo per la gent en general poder compartir el missatge, no? I aleshores la Conxa inicialment havia dit, oh, però és que jo no sé escriure, no? Perquè va dir, però se podria escriure un cuento. I, sí, bueno, pues, contractem amb algú que sàpiga escriure i tal. Però un dia es va asseure i davant del mar, sona molt idíl·lic, no? Però és la veritat, amb aquest poble on visquem tenim el mar aquí, per tant se'n va anar i el va escriure i va ser al·lucinant, no? El va portar a casa i em diu, mira, lo que he escrito, i jo vaig al·lucinar, el vaig plorar molt, òbviament, i aleshores pues, bueno, pues, vam decidir, això ho, tirem, ho podrem tirar endavant. Vam fer un testeig i vam començar a ensenyar-li a gent diferent, no? A algun nen, a alguns pares, a persones, a un editor, hi ha varia gent, i a metges. El pròleg del llibre està escrit per la doctora Georgia Cerquella Brugada, que és qui va operar, qui tracta la nostra filla, i que és preciós, per cert. I aleshores nosaltres el que vam fer després d'aquest testeig és això, es té de tirar endavant, com sigui, i es va tirar i vam decidir que es publicarien els llibres perquè la gent deia que sí, que això servia, no? I que els hi podia servir, la gent s'emocionava, la gent deia que sí, que teniu raó, doncs, bueno, doncs som-hi i fem-ho, perquè és l'única manera. Llavors hi ha aquesta banda que és el fet de transmetre aquest missatge que la Conxa transmet contínuament amb els seus llibres, i l'altra part pues, que òbviament té la seva part solidària, que és molt important. És a dir, nosaltres hem vist com hem tingut d'estar molt a hospitals i hem vist moltes famílies i molts nens amb molts problemes, dius, què cony, també es pot ajudar per una altra banda, que és la banda financera. I aleshores doncs, amb aquest projecte que no només volem que s'aturi aquí amb el tema de la col·lecció dels llibres, sinó que possiblement volem engrescar gent del món de l'art, de la cultura, de l'esport, de tots els àmbits, que, per fer coses solidàries i poder tirar aquest projecte davant, aconseguir fons per ajudar a la recerca, per ajudar associacions, organitzacions e inclús a famílies, perquè hi ha moltes famílies que tenen nens malalts que necessiten uns tractaments que no estan coberts per la Seguretat Social i els pares a vegades no poden. Per tant, aquest és la intenció més gran que tenim amb tot això, transmetre missatge i ajudar tot el que puguem.
Veu buscar una dibuixant?
Sí, sí,
us ha fet una Sofia maquíssima.
És que és clavada.
Sí, sí, és clavada. La il·lustradora es diu Carmen Ledesma Vivar, és una noia fantàstica, amiga nostra, a més, té unes mans veritablement màgiques, li vam dir, nosaltres li vam transmetre la idea de com volíem que sigués la Nina, no? Que volia que sigués la Sofia, i la veritat és que ella va agafar, o sigui, millor penso que ningú podia fer veritablement, perquè ha fet un buset de la Sofia veritablement molt divertit, molt que transmet molt, penso, té aquests ulls de vida i de ganes i de lluita, no? I bueno, per mi penso que ha fet una feina fantàstica, veritablement fantàstica.
El Parche Mágico és el primer dels llibres del que vol ser una col·lecció, eh?
Exacte, de la col·lecció de les històries de Sofia.
Això vol dir que en tens més a...
Sí, sí, ja n'hi ha quatre més escrit. De fet, en principi estem esperant que surti el següent, suposo que d'aquí, no sé si més un parell de mesos, perquè aquest segon, diguéssim, no es vendrà, aquest sí que es ven, l'altre no, perquè és, bueno, aquest va ser una idea d'un laboratori que em va demanar si podia fer un conte per ells que parlés de la dermatitis atòpica en la mateixa línia d'aquest, de donar eines, de transmetre que posem en positiu, no? De que es poden fer coses, de si se puede i si se debe, que jo sempre he dit, no? I aquest en principi no, es regalarà a tots els hospitals i a les consultes de dermatologia de tota Espanya.
D'acord.
I després n'hi ha tres més que estan a la cola esperant per sortir a editar. Però ja estan fets.
Què explica el Parche Mágico?
Pues el Parche Màgico explica la història d'una nena que parla a la seva mare, que té una cardiopatia, llavors que li fa mal al cor, que no pot acabar una carrera amb els seus amics. Llavors la seva mare la porta a la metgessa perquè no, a veure quin problema té. La metgessa li dona aquesta notícia, que té una malaltia i que la tenen de portar a l'hospital. Llavors amb ella la nena s'espanta i la mare li explica que el que és un hospital, que és un lloc on hi ha gent meravellosa, que lluita molt i que s'entrega molt per cuidar-se. S'ho passa pipa en la doctora Corazón, que és una de les altres protagonistes, que és la doctora Sarquella. Però a part d'això, la mare li explica que hi ha gent allà a l'hospital, hi ha gent que cura les persones, i que ella, i llavors la nena, hi ha una cosa que li diu, mama, són magos? I la mare li diu sí, algo así. Diu, però tu també eres maga, no? Vull dir, tu també pots fer màgia. I llavors la nena li explica, i com puc fer jo màgia? La mare li comença a explicar que a través de la visualització, de creure, de posar-li una petita paraula, que és molt petita, però penso que és l'eina més gran que hi ha, que es diu fer, que és creure. Creure la que tu vulguis. Jo sempre dic que, com t'he dit abans, a mi m'ha donat el mateix el que creguis, mentre creguis. Pots creure en Déu, en Buda, en Mahoma o en los indios arapajoes, a mi em dona el mateix, mentre que li posis intenció, no? I llavors li explica que fer tota aquesta visualització i fer tota aquesta feina i creure i en el poder de l'amor. Perquè a la Sofia també li pregunta aquesta pregunta que tu m'has fet, molt intel·ligent, de veritat, que ha sigut, i los bebés, mama, ¿cómo pueden hacer esto?, no? I la mare li explica que els bebès ho poden fer perquè tenen una herramienta molt més gran, que són els pares, i que a la màgia de l'amor i de transmetre es poden curar. I llavors acaba guanyant una carrera, que és la carrera de la seva enfermetat, amb la seva cardiòloga posant-li el seu Parche Màgico i la seva mamà explicant-li les eines.
És a dir, el que li va passar a la Sofia.
Exactament, és la història real de la Sofia.
De fet, no n'hem parlat aquí, la Sofia de veritat té una germaneta gran.
Sí, té una germaneta gran i meravellosa que es diu Maria, que a més ha sigut un apoyo increïble per la petita i per nosaltres, vull dir, per nosaltres ha sigut lo más, perquè la nostra filla gran pensa que nosaltres sempre intentem donar-li aquesta informació, no, de cariño, si se puede, no, si sí, si que lo tienes que hacer, es capaz, esto se va a conseguir, tot això, no, que no, només això no serveix només per quan la gent està malalta, no, a la meva filla li transmeto per unes altres coses, no. Llavors jo me'n recordo un dia que plorava molt, que estava molt espantada, que va ser quan tenien de fer-li l'operació a la Sofia, i la meva filla va vindre, i a més tota allò sobtada, no? I dient, mama, però per què llores? I, com que per què lloro? Perquè van a operar a tu hermana, perquè tengo mucho miedo. I la meva filla em va dir, però mama, si todo va a ir bien, es que no llores, si vas a salir superbien. I allò que em va dir la meva filla, tu lloro, vaig quedar-me de dir, ostres, si tu ets capaç de dir-me això amb aquest convenciment que m'ho dius, jo no tinc més nassos que fer-ho, perquè a més és el que jo t'estic explicant, no? Que clar, això ho expliques sempre i ho fas sempre, però sí que és veritat que jo també ploro i també tinc por. Que passa que em dura 5 minuts i després m'aixeco, no? No permeto que m'aduri més d'això.
Hem d'entendre que amb la gran, que entenem que no va tenir problemes de salut greus, i per tant, doncs, malgrat que, diguem, la intenció és la mateixa, el grau de necessitat de positivitzar-ho tot no va ser el mateix que amb la Sofia. És a dir, aquesta necessitat que veu tenir vosaltres, això de transmetre-li amb la Sofia aquestes ganes de superar la malaltia, amb la gran, malgrat que li podeu explicar, doncs, que s'ha de ser positiu, etc. Clar, no hi havia aquesta necessitat urgent de...
Clar, amb ella per una enfermedad no, sí que li fem aquesta feina per unes altres coses.
Evidentment, no? com en qualsevol altre nen.
Exacte, sí, perquè aquesta feina ja t'he dit que es pot fer...
Amb tot.
Però, sí, però no va haver-hi a la Maria, no va haver-hi aquesta necessitat, perquè gràcies a Déu no va néixer amb cap malaltia important, no, ni va tindre cap problema important.
Per tant, doncs, clar, al moment que hi ha un problema més greu, doncs aquesta necessitat de positivitzar és superior.
Correcte. L'únic que passa que el que sí puc dir és que, com bé ha dit la Conxa, la Maria, si no hagués crescut amb aquest esperit positiu, amb aquesta actitud positiva que li hem transmès, que és el que dèiem, vull dir, nosaltres som un reflexe del que hem tingut a casa, després de grans ens desenvolupem i fem altres coses, però a mi, jo per exemple m'agrada dir que els meus pares em van donar dues coses, educació i amor, aquestes dues coses són les més importants. Pues la Maria igual, no? O sigui, la Maria va néixer i nosaltres sempre hem dit que ets una que ets fantàstica, que Maria, que ets un amor de criatura, que Maria, que tens uns sentiments superbons, que Maria, que comparteixis, que Maria tal. Bueno, pues la Maria va ser capaç de fer això amb la Conxa, de dir-li això quan l'estaven, quan i a mi m'ho havia dit el dia aquest que ens va venir la doctora, em va dir el mateix, jo me'n vaig anar al lavabo a plorar perquè no volia plorar davant d'ella, no? I resulta que em va seguir i em va dir el mateix, mami, per què plores? I li dius, carinyo, perquè la teva tata està malalta, però tu no t'amoïnis, mami, que no li passa res, que ja veuràs com es posa bona. I dius, per l'amor de Déu, 9 anyets, després repeteix, és al·lucinant, vull dir, nosaltres tenim una capacitat de transmetre coses positives, bones amb els nostres fills, i ja tenim moltes eines, i l'eina de l'amor i l'eina de la tenim de fer servir, i la Maria...
A més és gratis.
Exactament, és que no costa diners. És que ni costa diners ni és contradictori, saps? O sigui, no té cap contraindicació. Jo no m'he trobat a ningú que l'estimis i que li faci mal. O sigui, és una cosa... Bueno. Penso que és el millor que hi ha, m'entens?
No, certament és una meravella. Nosaltres estem encantades, pensem que el fet de transmetre això, moltes vegades tothom ho sabem, Joan, segur, ho sabem, tothom sap que el fet de ser positiu, que el fet de donar amor, això ajuda. L'únic que passa que ho tenim de fer, a vegades no som tan conscients perquè ens fiquem en aquesta voràgine, no?, del dia a dia i tal qual, que és molta feina, que si tenim de guanyar diners, que si no sé què, no sé quant, i ens oblidem de que moltes vegades no és una qüestió de diners, és una qüestió de temps, és una qüestió, i ja el temps és el mateix, no és una qüestió de quantitat, sinó és una qüestió de qualitat. És a dir, tots podem donar coses amb els altres. Els nostres fills pujaran depenent del que nosaltres fem per ells i amb ells, no només a nivells econòmics, etc, etc, i els podem ajudar en tots els sentits. Vull dir, ja no fa falta que estiguis malalt perquè posis això, fes-ho sempre.
És una qüestió de programa, sempre dic, programar en el bon sentit. Vull dir, tu pots programar-te, tu i els teus nens, per estar sants, per estar feliços, per tindre força. Que però tothom això, ho sabem, eh?
Sí, anava a dir, però això és un procés, no? És a dir...
El procés de creure't, bàsicament. Sí, no. El més important és que
no
t'ho creguis.
No pots llevar-te al matí i dir, mira, a partir d'avui, ja està, ja sóc positiu, ja tot va bé.
No, clar, això és una feina, però el primer, mira, el primer...
I mereix un esforç, també.
I tant, i diari, diari, perquè jo n'hi ha dies que m'aixeco i dic... Dios mío, que negro está todo. Però clar, després li has de donar la volta, li has de donar la volta i ho fas cada dia, ho has de fer cada dia. Saps, i ni que ho sàpigues, ni que ho sàpigues, ho has de... És una qüestió d'hàbits. Això és una qüestió d'hàbits. Igual que tenim l'hàbit de... Al principi, quan tu no saps conduir, sembla que, ostres, això no ho sabré mai, no? El volant, la marxa, tot allò que sembla que la dreta, l'esquerra, l'intermitent, sembla que sigui un món. Després arriba un any més tard, o 5 mesos, o 4, o 2 anys més tard, perquè sigui un poquito más torpe, que, ostres, ho fas automàtic. Ja no tens ni que pensar que has de posar la marxa, res, és automàtic. Pues la resta, les emocions, és el mateix. Si tu t'ho creus, si tu treballes, si tu ets una persona positiva i desenvolupes l'hàbit de ser positiu, ho seràs cada dia. Segur, i n'hi haurà moments que cauràs, perquè n'hi ha coses que t'afecten. Perquè no som...
I no tot va sempre bé.
I no va tot sempre bé.
Una cosa és que siguis tu positiu, una altra cosa és que...
No, per suposat, però sí que hi ha algú que és molt important. N'hi ha coses que no es poden controlar i que van malament, però hi ha algú molt positiu que no t'ho pot treure ningú, aquest poder. I és la manera com tu t'ho prenguis. El problema sempre és un problema, però depèn com t'ho prenguis, pot ser un passeito o pot ser que t'enfonsis i t'ofeguis. Uh-huh. I això no t'ho trobarà ningú. Uh-huh. Això depèn de tu.
Jo et dic una cosa, jo per exemple, jo tinc un hàbit, uh-huh. I he agafat un hàbit, i l'hàbit és cada matí quan m'aixeco dic gràcies, gràcies, gràcies. La gent pot pensar que estic pirada, doncs jo crec que no. És a dir, quan m'aixec, quan em desperto i dic gràcies primer perquè obro els ulls. Vol dir que estic viva. Uh-huh. Després, miro al costat i tinc a la persona que estimo. Uf, vaya regal. Una mica més enllà estan les meves filles, les dues. Uh-huh. I estan fantàstiques. Una altra, me'n vaig al quarto de bany, obro l'aixeta i surt aigua. I calenta. Uh-huh. A l'hivern, jo necessito l'aigua calenta. Escolta'm, per l'amor de Déu, uh-huh. Vull dir, només això, vull dir, som uns privilegiats. Som uns privilegiats. Per, aleshores, aquesta actitud, jo penso que ja ens dona molt. Si jo m'aixeco dient me caixis a la mare el despertador, no sé què, no sé quants i tal, i que igual Pasqual, segurament, però jo he agafat aquest hàbit des de fa molt de temps i és una meravella, ja em llevo d'una altra manera. I això penso que és el que estàvem parlant abans. Es té d'aprendre? Sí. Però una vegada et poses, és fantàstic, i dius, però si, primer ho fas sense pensar-hi, i després és que dius, és que m'ha canviat el dia, o sigui, a mi em canvia el dia, és igual que em tingui a llevar a les 6 del matí, com a les 5 del matí per agafar un avió, com el que sigui, o per fer feina, m'és igual. L'actitud és el que val, i aquesta actitud, he tingut de tot, estrès, atacs d'ansietat, no sé què, no sé què. Escolta'm, que tothom els tenim, i que el que digui que no, a one day came in the morning, que no m'ho crec, però és una qüestió d'actitud i és una qüestió de utilitzem les eines i estimem-nos i donem amor i donem una abraçada. Vull dir, les teràpies, per què n'hi ha ara risoteràpia, abrazoteràpia i les mil teràpies? Escolta'm, per l'amor de Déu, hi ha altres coses i funcionen molt bé, doncs fem-les servir. Uh-huh. És això el que estem dient. I en aquest cas el que diu la Conxa és fem servir les teràpies emocionals. Utilitzem l'amor, la màgia de l'amor, utilitzem la fe i utilitzem el nostre cervell unit amb el nostre cor per poder fer grans coses, estiguis malalt o no. Però quan estem malalts, moltes vegades, i a mi m'ha passat a la meva família, que desafortunadament tinc gent ara que estan en càncer, gent que ens ha passat ja, o gent que està aquí, t'asseguro que la gent que lluita arriba molt més lluny que els que s'han rendit i han dit, bueno, és igual, perquè en el moment en què rendeixes, et deixes anar. I en el moment en què dius, decideixes que continues lluitant, tires cap endavant. No sé si acabaràs bé o malament, però continues. I a mi això és el que ens serveix.
Doncs tenim la possibilitat de lluitar.
Correcte.
De sortir-nos-en i és més difícil, però de lluitar la tenim tots.
Correcte. Bueno, doncs és això.
És el que tu t'ho creguis. Si poses ganes, jo sempre dic, és una qüestió de creure.
És difícil.
I de sentir-ho, De sentir-ho. Jo parlo de sentir, en comptes de pensar, és sentir.
És sentir. És difícil valorar-ho, però percentualment, uh-huh. Qui ha fet més per la Sofia? La medicina, curant-la, o aquesta teràpia emocional?
Pues mira, percentualment jo diria que te podria dir un 50% cadascú. Uh-huh. Vull dir, i quasi me quedo curt. Probablement. Home, si vull llençar per el meu cantó, però no. Te diria que és que tothom, és el que t'hi dic, és el que et deia abans, Joan. Penso que és una qüestió d'integrar. Jo ni vull dir, ni m'agradaria dir, ni pretendo dir que una cosa és bona i l'altra dolent. En aquests moments, a més, penso que hi ha com un sempre, bueno, fa temps, no?, que la gent sembla que, ostres, si eres del Barça, ja el Madrid és una merda, no? O al revés, o si ets, no sé, de los verdes ja los negros són fatales. I tothom té coses bones i tothom té coses dolentes. Uh-huh. I jo el que dic és, anem a agafar les coses bones, la part bona que n'hi ha de tothom, i anem a treballar-la. Per què t'has de quedar amb una sola eina? Si hi ha una caixa molt gran. Hi ha una caixa molt gran d'eines. Uh-huh. A mi m'agrada agafar moltes.
Sempre i quan les eines no entrin en contradicció entre elles.
Però és que no poden. És que sí, quina contradicció, vull dir, era el que et deia, no?
No, no és el cas.
No, clar, no és el cas. Uh-huh. Vull dir, clar, per això, si agafes el bo, jo penso que el bo de cadascú no pot estar en contradicció amb l'altre.
Uh-huh. Si en aquest cas, està clar, la medicina i les teràpies emocionals no tenen, per,
o sigui, no tenen cap contraindicació.
No tenen contraindicació, per tant, funcionen les dues juntes.
No li farà res malament. Mira, de fet, la cardiòloga va dir, mira, jo no sé què és el que li fas a la teva filla i probablement no ho entén, però, escolta, continua fent-li. M'entens? Vull dir, aquest és el seu missatge, continua fent-li, Conxa. Jo, i amb ella, nosaltres ho hem parlat i és la primera que està sorpresa en el que ha passat, no? Ella no, potser, ja t'hi dic, potser no ho entén o no ho comparteix, però el més bo que ha hagut entre la doctora i nosaltres, jo sempre ho dic, és el respecte. El respecte entre la seva feina i la nostra feina. Uh-huh. I això penso que ha sigut com una màgia, no? Per doncs, fer el que hem fet, per aconseguir el que hem fet.
Doncs tot això es va presentar dissabte uh-huh. passat sí. A Sant Joan de Déu, ja està a la venda.
Exacte, es ven a la pàgina web de leshistoriesdesofia.com. Uh-huh. Es pot vendre aquí a Sitges, hi ha una tenda meravellosa que es diu Ferran Joguines, que també és on la poden trobar. Uh-huh.
Uh-huh. Que és el primer número de la col·lecció Les històries de Sofia, que és el Parche Mágico, sí. N'hi haurà més,
la Conxa. Ah, no, haurà més, passareu molt bé les aventures de la Sofia.
Doncs la Sofia i la Sofia de veritat, que també la podrem veure en un petit vídeo amb la seva germana, la Maria, oi?
Maria.
La Maria, que estan totes dues allò promocionant aquest, aquest Parche Mágico.
Aquest pagat, m'agrada molt a més la paraula en català, el pagat màgic.
Conxa, Marisa, moltíssimes gràcies. Felicitats, doncs, per aquest positivisme que ens heu vingut a vendre avui i per aquesta iniciativa solidària que hi ha al darrere de les històries de Sofia.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Demà més coses, ho deixem aquí i que passin molt bon dia. Fins demà.